Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem connectat amb Almeria, on l'incendi forestal de Los Gallardos deixa almenys 12 morts i 23 desapareguts. Segons les autoritats andaluses, algunes de les víctimes no van fer cas de l'ordre de confinar-se. El cas és que no es va enviar cap S-alert als telèfons mòbils de la gent de la zona. També us hem explicat que els veïns dels 93 habitatges desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esfondrament derivat de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva fins d'aquí una setmana. Això allarga molt el termini inicial que deia que ja hi podrien tornar demà mateix. I ens hem fixat en el nou avís amb amenaça de multa inclosa de la Comissió Europea a Facebook i a Instagram perquè canviï les seves aplicacions per fer-les menys addictives. Brussel·les, per exemple, reclama la fi de l'anomenat scroll infinit, que fa que s'ofereixin vídeos nous de manera infinita als usuaris, i això fa que ens hi estiguem enganxats hores, sense adonar-nos-en. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el Ministeri d'Hisenda ha enviat a les comunitats autònomes les línies mestres del nou model de finançament autonòmic que debatran el 29 de juliol al Consell de Política Fiscal i Financera. El nou model aporta 21.000 milions addicionals. Catalunya és el segon territori que rebrà més recursos darrere d'Andalusia, amb 4.700 milions. La consellera d'Economia, Alícia Romero, defensa que el model pactat amb Esquerra és bo per totes les comunitats i demana als partits que hi són contraris que treballin per millorar-lo i no per tombar-lo.
No perdem aquesta oportunitat. Si creuen que el model es pot millorar, doncs que a través de les esmenes que es podran incorporar i la negociació, doncs que es puguin incorporar, no?, i que fem que aquest model s'acabi aprovant, perquè és una oportunitat que crec a la que no podem renunciar. Un model de finançament molt més just, molt més igualitari, solidari, amb molta més corresponsabilitat fiscal, que guanya capacitat normativa.
Més qüestions. L'expresident Pere Aragonès lliura el fons documental del seu mandat a l'Arxiu Nacional de Catalunya i reclama que el país continuï sent una nació inclusiva. El president Salvador Illa ha lloat la lleialtat institucional d'Aragonès. Anem ara a Sant Cugat, Marta Vallès.
Aragonès diu que l'honor més gran és haver estat president de la Generalitat. En presència de l'actual president, Salvador Illa, defensa mantenir una Catalunya inclusiva i un govern de tothom.
Continuar preservant la idea de Catalunya com un sol poble, com una comunitat entre persones que ens reconeixem iguals en drets i deures, que compartim no només un espai, sinó compartim un projecte col·lectiu. Això és el que és una nació. No s'entendria la voluntat d'autogovern demostrada al llarg dels segles sense una societat cohesionada a l'entorn d'una idea d'un nosaltres compartit.
Salvador Illa ha lloat que Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot i també el traspàs modèlic que va rebre que li servirà, ha dit, per quan ell l'hagi de fer.
Crisi política a l'Ajuntament de Sitges. Els comuns han trencat el pacte amb l'alcaldessa d'Esquerra, Aurora Carbonell, i abandonen el govern municipal. Les negociacions per fer relleu a l'alcaldia l'últim any de mandat han fracassat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
Hola, bona tarda. Aquest migdia, Verds en Comú Podem, Sitges ha anunciat la seva sortida del govern municipal, que comparteix amb Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Segons l'acord de govern que es va fer després de les eleccions, els tres primers anys d'alcaldia eren per Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, i l'últim per Carme Gasulla, dels Comuns. Com que l'acord de quatre partits inicial es va trencar al principi i ara alguns partits deien que s'havia de reescriure el pacte, les converses s'han anat allargant, esperant el moment de fer el ple de relleu al capdavant de l'alcaldia. La paciència dels comuns ha arribat a la fi i avui en un comunicat han dit que surten del govern municipal. Els motius els explicaran dilluns. El que és clar és que no hi haurà relleu i cal veure què passarà aquest últim any de mandat, perquè el govern municipal queda amb el suport de 7 regidors dels 21 que té el ple. Significativament, els comuns agraeixen el suport de dos grups minoritaris que anaven a votar-los, però no esmenta cap dels seus socis, ni Esquerra Republicana ni Sitges Grup Independent.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia discapacitada psíquica. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. La fiscalia demanava aquesta pena de 27 anys de presó. A més de l'empresonament, l'audiència també ha condemnat el policia a indemnitzar amb 60.000 euros la dona per danys morals i l'inhabilita per treballar amb menors. I ha mort als 85 anys Jordi Borja, històric militant del SUC, del qual va ser membre del Comitè Central. Borja va ser diputat del Parlament de l'any 80 al 84 i 3 anys després, el 87, va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona amb Pasqual Maragall a l'alcaldia. Va ser un dels artífexs de la descentralització i organització de la capital en districtes. Ha estat professor de Sociologia i Geografia Urbana de la Universitat Autònoma i de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com en universitats estrangeres com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb l'Elisabet García Pagán, sots directora de La Vanguardia, bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I el periodista i escriptor Jaume Clotet, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot
molt bé.
Bé,
gràcies.
Perfecte, doncs escolta'm,
que ja és divendres.
Com aquell qui no vol la cosa, eh? Ja queda menys, no se sap per què, però ja queda menys, endavant. Depèn de com t'ho prenguis.
Queda menys per tornar a suar al carrer,
clar, aquí s'està molt bé. Per exemple, clar, clar, és un refugi climàtic gairebé a les instal·lacions de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que el primer tema del dia sempre ens ve des de fora. I que els divendres qui ens el serveix és el periodista Iu Forn. Bona tarda.
Bona tarda.
Que ha estat bastant celebrat el teu look. És a dir, has vingut molt abrigat, molt ben vestit, però un punt massa abrigat per la calor que fa a Barcelona aquests dies.
Sí, però m'explico la meva vida, no cal? Resumida, haig de fer un trajecte bastant llarg amb moto per autopista i amb màniga curta, millor horari. Saps què et vull dir? Encara que arribi a lloc, que és bastant lluny, com un pollastre a l'asc, amb el meu propi suc em vagin rostint, però, vaja, almenys... Saps allò que ara ja per llei no es pot anar amb xancletes mentre condueixes a moto, que és una cosa que jo també recomano molt, que es porti guants, que també ho recomano molt, doncs alguna cosa has de portar, perquè si no...
I creus que anar per autopista amb moto, amb americana, és el correcte?
És que el vestit de...
El mono de motorista és pitjor, no?
Al final haig d'acabar parlant de mi. No,
és que m'agrada... No, deixa'm dir, perquè...
El d'allò de moto que tinc, el vestit de moto, és d'hivern.
Però s'ha de tenir un d'estiu i un d'hivern.
Sí, clar, sóc autònom, vull dir, sí, d'hivern. I un de primavera.
És com aquests nois que venen amb pantalons curts avui, eh?
I un de primavera, no. No, hi ha gent que sí que ha vingut aquí, el que passa que els oients i les oients no ho veuen, però...
N'hi ha dos que estan amb pantalons
curts. Dues persones que estan molt a prop meu i el seu nom no comença per... És igual. Van amb pantalon curt.
Sí, però si fóssim redactors de La Vanguardia no ho faríem, ja ho hem dit.
Deixa'm dir una cosa, que si tires enrere, ara després quan acabem, si vols, recuperes el programa, llavors has dit, explico la meva vida o no? Ningú t'ha respost i has explicat la teva vida. Vull dir sí. Que no cal, preguntes retòriques no cal. Vull dir,
no cal, no.
Ja està.
Doncs
ja,
ho retiro.
Li has fotut directament.
Ho retiro.
Ja,
si aneu preguntant, ja us ho trobareu. Bons.
Hem llogat que anaves molt abrigat, però bé.
Molt escolta, guapo.
Molt bé, clar.
Sí, sobretot guapo.
Vinga.
I amb cabell.
No, miracles a Lourdes. Escolta'm, quin és el tema? A veure.
Mira, avui és una nodèria. Ah. I no, perquè jo fotaré poca xapa, perquè és un tema d'aquells que s'entraré la pilota i suposo que hi haurà algun dels que van pantalon curt que s'hi llançarà. De fet, està dedicat a ell. És una dèria...
Que ja riu de fons, perquè ja s'està donant per al·ludit ja, Pere Rossinyol, sense saber exactament de què.
Pere, mira'm fixament als ulls perquè avui et dedico la dèria. Mira, l'altre dia, bé, fa un parell de setmanes, va haver, el diari.es va organitzar una mena de trobada, reflexió, etc, que va una sèrie de gent a xerrar, que es deia Festival de les Idees i la Cultura. Una de les persones que hi va anar va ser Sílvia Enxau Rondo, periodista, que actualment està a la 1 de Televisió Espanyola, i va dir una frase. Diu, davant la saturació que barreja informació amb opinió i fins i tot entreteniment, el periodisme ha de posar un criteri, i aquí és el que, aquí és on ens centrarem, i dir, ha de dir el periodisme, i dir què és veritat i què no. És a dir, ha de complir la seva funció. No criticaré a la Sílvia Enxau Rondo perquè hagi dit això. Jo vaig a la frase perquè moltes vegades es diu això, si la funció del periodista o hauria de ser o del periodisme hauria de dir què és veritat i què no és veritat. Dir-li a la gent, escolti, això és veritat, això no és veritat. Però aquí és on centro la pilota pel Pere, que serà... Ja està, sort que va amb pantalons curts i ja va de futbolista per fer la xilena. Qui decideix És a dir, jo puc dir que això és veritat o que no, i tots els que esteu aquí i la gent que m'està sentint em dirà, però aquest tio qui és per decidir què és la veritat? O sigui, qui és ell per decidir què és la veritat o què és mentida? On posem la línia? Qui decideix el que és veritat? És mentida? El periodista, molt bé, el periodisme en general sí, és molt bonic, dir que hauríem d'això, de poder dir-li a la gent, escolti, no, això, això... Però qui de nosaltres té l'autoritat i qui es posa la medalla? I per què? I per què jo no puc ser-ho i el del costat sí? O al revés? I què és la veritat? Que seria que... I ara si em pregunteu, pregunteu-me què és la veritat. Amics, la veritat no existeix. Per què? La veritat no existeix perquè del que estem parlant ara, si vostè ens està sentint per la ràdio, vostè tindrà un... li haurà quedat una cosa i serà la seva veritat. Haurà quedat amb una cosa que dic qualsevol de nosaltres o amb la seva impressió, però la persona del costat en tindrà una altra. Per tant, havent sentit el mateix, hi haurà dues veritats. Quina és la veritat verdadera de les dues? Les dues són veritat perquè les dues persones han sentit el mateix programa, però cadascú ho passa pel seu sedàs. I un cop centrada la pilota, remat en planxa...
No, jo és que no... pensava que, com que deies que era per mi, jo pensava que parlaries de que volíem prohibir aquest festival, perquè també hi havia Mongòlia, i si no, jo crec que estem més utilitzats...
I no l'han prohibit?
No el van prohibir. Vaya. A Mongòlia feia una cosa que era Xistes contra Franco, que es veu que va provocar molt malestar, i em pensava que anaves a parlar d'això, i per això em pensava que parlaves de mi.
No me l'havia
sobre aquest tema, crec que tant l'Òscar, que és el cap d'informatiu, com la Isabel, que és subdirectora de La Vanguardia, tenen molt millor criteri que jo, o sigui que els hi passo la pilota i després al final...
Ara has fet un cobercí.
Sí.
Perquè
jo estava esperant el comentari de Sorio, que tu t'has cansat del periodisme, sí, que ja renegues... Però veig que no, 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 tirat per aquí. No ha tirat per aquí.
Us he passat la pilota i després, si cal...
Però és que no estem parlant de periodisme.
No? Sobre si el periodisme ha de reflectir la veritat o...
Bueno, però això és una cosa, però és que sobre què és la veritat, que és la seva pregunta i què no és, els fets són fets i són reals o no ho són. Després li podem posar el forra i manilles al voltant i manipular-los o modificar-los o explicar-los d'una manera o d'una altra. Però la veritat, amb els fets, la veritat existeix. Després és com els expliques, és allà on hi ha aquest dubte sobre, no? Si la manera d'explicar-los els converteix en més veritat o en menys.
No, que per la frase era això, diu que el periodisme ha de dir que és veritat i que no és clar. Jo puc dir que una cosa és veritat i no ser-ho. De fet, estem permanentment convivint amb persones que publiquen a mitjans que estan dient coses que tots sabem del cert que no són certes. Però qui ho decideix, això? Que la reflexió al final... ara m'està mirant molt fixament.
No. Jo penso que això és un pacte social, és a dir, la majoria de la gent d'aquest país, de moment, espero encara, pensen que allò que diuen els mitjans principals, homologats, té versemblança de veracitat. Jo, per exemple, i moltíssima gent d'aquest país, si passa alguna cosa, un incendi, un atemptat, alguna cosa gran, jo poso aquesta casa, poso Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, i el que diguin els serveis informatius d'aquesta casa a mi em sembla més versemblant que el que jo pugui llegir a Twitter. No té per què ser així, però segurament és així. O diaris com La Vanguardia, o mitjans de que socialment està entès que tenen una trajectòria i una validesa, o l'Agència Catalana de Notícies, que tu dirigies, Iu, també. I crec que això ningú ens ho ha de dir i tothom ho entén o tothom ho percep. És cert que després hi ha gent que fa servir mitjans fake per difondre mentides i gent que se les creu, però jo crec que la majoria de la gent normal, la majoria de la gent comuna d'aquest país sap perfectament que hi ha mitjans que tenen més credibilitat. Es poden equivocar, com diu l'Isabel, o poden interpretar d'una altra manera, però a fi de comptes jo crec que la gent va a les fonts fiables quan realment ho necessita.
Sí, jo aquesta paraula que diu el versemblança, no? Això em sento molt més còmode que amb això tan rotund com la veritat, no? Recordo que hi havia aquest gran diari de la Unió Soviètica que el Pravda, que volia dir la veritat, no?
Que era tot menys veritat.
I era tot mentida, naturalment.
Que diguis,
no?
Està molt bé.
I per tant, sí, home, és obvi que era una farsa total, no? I que es deia la veritat. Llavors jo, que aquestes coses tan rotundes sempre em fan més por. M'agrada més la versemblança, la veracitat, sobretot, que implica un mètode, i jo em sento molt més còmode amb aquest marc que no pas amb aquest que has citat de la Silvia Enxau Rondo, de la veritat, no? I la veritat tal com la interpreto jo, no? I llavors també a mi m'agrada molt el periodisme anglosaxó, que distingeix molt i molt i molt entre els fets i l'opinió. A Espanya, per sort no tots els mitjans, hi ha moltes vegades en què la part d'informació sembla que hagi d'estar alineada amb la part d'opinió, i llavors fabriquen la gran veritat, no? I això a mi no, personalment sempre m'ha incomodat. prefereixo aquests altres models més humils que aspiren a tenir un mètode de veracitat, no?
El que passa que, clar, jo entenc que aquesta frase de la Inxau Rondo ve donat en el context en què això que diu el Jaume que fa ell, que és quan li sembla que hi pot haver una notícia, va a buscar els mitjans tradicionals per atendre's, per informar-se, cada vegada hi ha menys gent que ho fa. I cada vegada hi ha més gent que pensa que la informació verídica és la que hi ha a les xarxes, perquè no hi ha la tirania dels poders fàctics que dirigeixen els mitjans, etc, etc. I jo aquí sí que faig un punt d'autocrítica, de dir que en bona part això ens ho hem buscat els periodistes, que durant molt de temps no hem fet això que deia el Pere, de diferenciar el que era veritat del que estaven fent opinió, i hem fet aquí unes barreges estranyes que fa que la gent moltes vegades hagi vist mans ocultes que ens estan dirigint cap a una banda o cap a una altra, moltes vegades de manera exagerada, la percepció que en té la gent, però que ha fet que hi hagi una crisi de confiança en els mitjans tradicionals, per entendre's, i en els periodistes de tota la vida. Jo crec que això sí que hi ha aquesta crisi, i que una de les feines que tenim és recuperar aquesta confiança de la gent que hem perdut.
Lligat amb això, hi ha una cosa que es podria fer algun dia, que jo sempre reclamo, que és que els periodistes han de tenir un col·legi on l'afiliació algun dia ha de ser obligatòria. Llavors t'estalviaràs coses com el Congrés de Diputats, de dir qui és periodista, qui no és periodista, qui és un agitador, i d'alguna manera, de la mateixa manera que si jo demà obro un despatx a Barcelona i poso advocat, a mi se'm carallarà el col·legi d'advocats o de dentistes o d'oftalmòlegs, i en canvi periodista és qualsevol persona que escriu en un mitjà o un pseudomitjà, no? I per tant la professió s'ha de defensar. Dit això, és veritat que també hi ha molta gent que està tot el dia criticant els mitjans públics, en la línia del que tu estàs dient, Òscar, de manera malintencionada. Però, a fi de comptes, si avui aquesta casa diu que l'incendi de l'Almeria, per exemple, hi ha, no sé, X número de morts, i jo llegeixo a Twitter que n'hi ha 6 vegades més, jo segurament pensaré, jo i molta gent, que la veritat està en aquesta casa.
I tu diu que haguis portat aquesta dèria, vull dir, no sé si t'estàs pensant presentar-te al col·legi de periodistes, de degà,
no,
o sigui,
no,
que t'interessa, com deia abans l'Òscar, molt més, fins i tot.
Jo vaig ser vocal en una època del col·legi de periodistes, una breu estada. Sí.
I no estàs pensant en tornar...
No li vull aquest mal ni al col·legi, ni a la professió, ni... Però, mira, lligant amb el que deia abans l'Òscar, tota la vida s'havia dit, escolta, m'he assabentat que ho han dit a la tele, ho han dit a la ràdio, ho he llegit al diari, i ara la gent diu, m'han enviat per WhatsApp. Per tant, sí, alguna cosa haurem fet malament els del gremi, però...
I cada vegada hi ha més gent, que això que deia el Jaume de no, si aquesta casa diu 3 i a Twitter diuen 15, jo em creuré aquesta casa. Cada vegada hi ha més gent que diu, no, els bons són els 15.
Sí.
Perquè segur que els que diuen 3 és que algú els hi ha demanat que amaguin que hi ha 12 morts... Que...
L'altra frase és, ho he llegit a l'internet.
Sí, també, sí.
I diu, a on? Ho he vist a internet.
Ja la frase següent és, ho diu al mòbil, directament. Podem aquí passar-nos tota la tarda, diguéssim, fent exercicis d'autocrítica i tot el que vulguem. Jo, a mi m'agradaria defensar una part de la professió. També el que passa en aquest país i en molts altres països és que ens falta molta educació digital.
També, sí.
I la cultura democràtica, a més de l'educació digital, també passa per reconèixer la feina de la premsa. I la feina de la premsa passa per diferenciar entre el que és informació, del que és opinió, del que és espectacle, també. Perquè parlava el Pere de que s'havia o no barrejat el que és opinió i el que és informació, però també ho hem barrejat amb el que és, i ho hem convertit en un espectacle, a part de la informació.
Sí. Mm-hmm.
I si nosaltres no som conscients de saber què estem veient i on ho estem veient i qui és l'amo d'aquell mitjà per saber per què expliquen les coses d'una manera o d'una altra, també estem la ciutadania no té les suficients eines com per formar-se una idea de què és el que és la veritat o què és més veraç o què és menys veràs.
Quan dius que ho hem barrejat, hem creat un nou format, que és el infotainment, que ja és una mica això, que és, en teoria, informació, però que està tan espectacularitzada que acaba sent un format que té una miqueta d'informació i un molt d'especulació, show, anàlisi barrejat, que sembla que sigui opinió, però que en realitat estàs viaixat, i aquest format també és el, cada vegada es veu
però
més...
Però és un
més
format mitjans. Que als Estats Units fa dècades funciona,
sí.
I jo crec que... És veritat que cal molta cultura digital, però crec que l'espectador normal d'aquest país, per exemple de TV3, hi ha molts programes d'aquest tipus, distingeixen perfectament la notícia després de la taula de comentaristes, i té molta audiència aquest format, per cert.
Sí.
Per tant, també penso, per no fer només autocrítica a nosaltres, que la gent està prou educada, i cert que hi ha gent que no ho estarà, i hi ha gent que no vol estar-ho, però jo crec que la majoria de la gent sap perfectament consumir mitjans, crec, raonablement bé.
Sí.
T'ha servit?
Sí, no, i tant. Un consell... bueno, jo no sé, ningú pot donar consells, però jo me l'aplico a mi. Normalment, quan algú em diu, escolti, faci'm cas perquè jo tinc la veritat, o jo sóc un periodista independent, foti'm a la cartera, perquè és probable que li desaparegui en breu. I sobretot, i a més no li tornaran els documents. Vull dir, els diners segur que no, però els documents no. Aquests ja segur que no.
Doncs aquest és el consell que fa Liu Forn. Gràcies, molts ànims, eh? Ara amb l'americana i cap a sortir a la torradora que tenim ara mateix aquí fora de les instal·lacions.
La porta és curta de l'americana quan vas amb la moto?
No, ja veus que no volies parlar de la teva vida, però només fan que preguntes sobre la teva vida.
Pregunteu al meu advocat. Bueno, els meus advocats, que això també es diu molt.
Té molts, no?
Surt qualsevol xitxareu i diu, voy a enviar mis abogados. I sempre m'imagino un minibús i anar baixant gent togada, diguéssim. No, jo tinc un molt humil.
I encara?
Una, vaja, molt humil.
Escolta, i vas molt lluny, en quilòmetres.
Sí, has dit que anaves molt lluny.
Molt lluny, molt lluny.
Molt lluny?
Bueno. Sí.
Bueno, mira, fem una cosa, anem a publicitat i els hi expliques fora de...
No, ara la publico.
Iu, gràcies, bona tarda.
A veure si quan s'acabi el programa has arribat.
No!
Passant 21 minuts de les 3 de la tarda, fem una connexió d'última hora, hem d'anar cap a Lleida. Perquè ha mort un temporer de 64 anys a Seròs, en plena onada de calor. Anem, com dèiem, a Lleida per saber l'última hora d'aquesta notícia. Júlia Albacar, bona tarda.
Bona tarda, Òscar. Sí, l'home es va començar a trobar malament dimecres al migdia, en plena onada de calor a Ponent. De fet, és un dia on vam arribar a 41,3 graus aquí a Lleida. Segons ha pogut saber Trescat Info, inicialment se'l va traslladar al CAP de Seròs, després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ahir finalment va acabar morint. La víctima va patir, doncs, una paràlisi cardiorrespiratòria mentre estava treballant en un camp de fruita. Seròs treballava per a una empresa d'allà i la víctima és un home de 64 anys que vivia a Lleida. De moment, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant les causes.
Gràcies a Júlia Albacar des de Lleida amb aquesta última hora que torna a posar en evidència doncs, la necessitat de tenir uns protocols i adaptar-nos a aquesta nova realitat, i és que aquestes onades de calor, abans en teníem una cada molts anys i ara en tenim, bé, som a punt d'entrar en la tercera en aquest últim mes. Per tant, són tan habituals que hem de canviar la manera com hem conviscut amb la calor a casa nostra en els últims anys.
Sí, més que això, fins i tot, no? És com ens reorganitzem com a societat. Ja sé que sembla molt grandiloquent, però també l'economia i tot el que tenim de la manera en què ens hem organitzat d'una manera, doncs ara... Tot indica, perquè, a més, sembla que haguem arribat al punt final del canvi climàtic i estem a la meitat, segons les previsions, eh? O sigui, hi ha un informe del Ministeri de Transició Ecològica, si no recordo malament, de novembre passat, que augura que d'aquí uns quants anys haurem pujat 5 graus de mitjana respecte a la temperatura que era habitual. Jo crec que estem a la meitat i, per tant, estarem en un escenari molt pitjor del que estem ara, si no es fa res. I per tant, això exigeix ja no només adaptar-se a la calor, sinó canviar completament el model productiu, l'economia, perquè, òbviament, amb aquests estius a 5 graus més que ara i amb incendis per tot arreu, doncs no crec que el turisme pugui ser la base de la nostra economia. Per tant, hi ha tanta feina a fer que a curt termini, òbviament, és com superem aquestes onades de calor i com ens adaptem a aquesta situació, però que si no passem al punt següent d'una mirada molt més àmplia de com es reorganitza la societat per un cantó per reduir aquesta exposició al canvi climàtic i per l'altre adaptar-nos de manera productiva i des d'un punt de vista social a aquesta nova realitat, doncs no hi haurà manera de sortir-nos-en.
S'ha de fer tota la vegada, i aquesta és la gran dificultat, que no estem acostumats a fer aquest tipus de, no?
aquest tipus de
reflexions, perquè reflexionem quan estem davant de la tragèdia, però després no es passa de les paraules als fets. I jo abans parlava de que faltava educació amb el tema del coneixement de la premsa i també educació digital, i avui també ens estem adonant que falta molta educació cívica i de coneixement de què és el que s'ha de fer o que no s'ha de fer davant d'aquest tipus de desgràcies, com són els incendis, i que avui a Andalusia estem veient que ha costat la vida a moltes persones perquè no han fet cas de les indicacions de les autoritats, que en aquest cas són els bombers que estan sobre el terreny. Vull dir que també aquí ens està faltant la part bàsica, diguéssim, que és confiar en el servei d'emergències, en els bombers, i seguir sobretot les seves indicacions. I això és el minut zero abans de començar a modificar el model productiu, que és evident que és necessari perquè amb aquestes temperatures hi ha moltes activitats que són habituals de l'economia d'aquest país que no són viables.
Jo us veig molt optimistes. Segons he llegit, l'agost, setembre i octubre seran plujosos i la capacitat d'oblidar-nos de les pics de calor que estem vivint ara la tindrem. Igual que la sequera vam dir que faríem no sé quants milions de coses i després quan passa la sequera no es fa, en pandèmia igual, i per tant tothom està d'acord que hem de canviar el model productiu, la manera de treballar, de viure, i si tenim un final d'estiu i un principi de tardor molt plujós, entrarem en una altra fase.
No, perquè serà molt plujós, però probablement hi haurà excés de pluja.
Clar, evident.
I per tant el problema és
no,
el mateix.
El problema serà un altre.
No, el mateix. Tenim un nou clima, molt més extrem, tant de calor com de temperatura, i per tant el motiu i el que hauríem d'abordar és el mateix.
Sí, però ja pararem de les inundacions i ens trobarem de la calor.
Bueno, i les obligacions ciutadanes seran pujar al segon pis. Sí, sí, exacte, perquè per no s'ha d'emportir l'aigua. Però el problema de base
totalment,
és...
Totalment.
El problema és el mateix, és bastant inexplicable que anem parlant, diguem, de les branques i no parlem del tronc,
sí,
diguem.
Sí,
no?
A diferència de la pandèmia, que començava i s'acabava, el canvi climàtic comença però no s'acaba. I, per tant, és un problema recurrent que ha vingut a quedar-se.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15, anem, com dèiem, a Almeria. Perquè 12 persones han mort en aquest incendi forestal a Los Gallardos, Almeria. Diverses d'aquestes víctimes les han trobat dins dels seus cotxes cremats a la pedania de Bédar. A més, encara hi ha 23 desapareguts i 8 ferits, 4 d'ells de gravetat. El foc continua sense control aquest migdia, ha cremat més de 3.000 hectàrees a la serra de Los Filabres. En aquest incendi forestal hi treballen més de 500 efectius dels bombers andalusos i 200 militars de la unitat d'emergències de l'exèrcit espanyol. La tragèdia, amb aquests 12 morts, podria ser encara més gran amb la gent que les autoritats encara no té localitzades. De fet, la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina per recollir les denúncies de familiars i fins i tot recullen mostres d'ADN per agilitzar les identificacions. El conseller de la Presidència i d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha fet una crida a la prudència de la població i ha insistit molt que tothom ha de seguir les indicacions dels serveis d'emergències.
4 persones que iban en el coche, en un coche y que han fallecido, parece que los 4 son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británico, ¿no? Porque por el coche con el volante en el otro lado, pues parece que pudiera ser británico, pero todavía va a costar identificar. Y otro escenario de 7 personas, que iban 9, de las cuales 2 logran salvarse, se les logra rescatar, logran salvarse y 7 fallecen.
Les autoritats demanen, com dèiem, que tothom segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. Ara bé, no es va activar el sistema d'avís és alert, perquè consideraven que s'havien de donar molts missatges alhora i que això podia ser poc entenedor per la gent. Moltes de les víctimes van intentar fugir de les flames per carreteres secundàries i es van veure atrapades pel foc. La majoria, com deia aquest responsable, són estrangers que eren en cases aïllades del municipi de Bédar, just dins de la serra de les Filabres. Anem cap a Almeria, allà hi tenim l'enviada especial de Catalunya Ràdio, l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Quina és l'última hora?
A veure, nosaltres ara som aquí al punt de comandament. Està situat a la Torre, molt a prop de Los Gallardos. Doncs això que explicàveu ara, les autoritats ens demanen que són desapareguts, aquests 23 desapareguts que intenten localitzar. No vol dir que siguin víctimes mortals, sinó que són familiars que han donat l'alerta perquè no els responen al telèfon o perquè saben que estan a la zona i que no poden localitzar i que de moment consten com a desapareguts. Per tant, prudència en aquest sentit. Veurem en les properes hores si hi ha novetats sobre aquestes 23 persones desaparegudes. Com dèieu, 12 víctimes mortals, la majoria britànics i belgues. Aquesta zona hi ha una comunitat de residents estrangera molt important, una comunitat britànica molt rellevant, i ens ho deia l'alcalde, és un municipi amb cases aïllades, això dificulta les tasques dels bombers, i ell mateix ahir va avisar els veïns, va parlar també amb algunes de les víctimes mortals, ell i la policia local, avisant-los de l'evolució del foc, de que havien d'evacuar, però segons les autoritats doncs no van seguir les indicacions. El foc els va atrapar després, quan ells, pel seu propi peu, van decidir abandonar en vehicle casa seva. Podem sentir l'alcalde de Bédar, Ángel Collado.
Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, unos de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
no es va enviar aquesta alerta als telèfons mòbils. Les alerti per què? Doncs perquè, segons les autoritats locals, és una zona molt diversa i, a part de problemes que diuen que hi ha de cobertura, les alerta agafa un àmbit geogràfic ampli i que no s'adequava a les característiques d'aquest foc. Un incendi que començava ara fa 24 hores, ahir a les 4:37 rebien la primera alerta des de Los Gallardos. Va començar en una cuneta, s'investiga l'origen, però s'apuntaria a una caiguda d'un cable de la xarxa elèctrica. I una característica d'aquest foc, doncs, que va avançar molt ràpid. Sentíem aquest migdia el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, dient que ell no havia vist mai un foc que cremés tan ràpid, doncs atiat per les fortes ratxes de vent. Aquí ara mateix està bufant bastant el vent, un foc que continua actiu, ha cremat més de 3.000 hectàrees i treballen 500 efectius, també hi ha efectius de la UME, i és una zona complicada a part del vent, doncs perquè hi ha molts barrancs, l'orografia no ajuda les tasques dels bombers. Nosaltres venint cap aquí, baixant des de València, ara sí que veiem fum, hi havia columnes blanques, algunes de més negres, algunes de més denses, però no us heu d'imaginar una zona verda, frondosa, amb molt bosc. És una zona àrida, seca, amb muntanyes, sí, perquè estem entre el mar i aquesta serra litoral. Hi ha pics alts, però és una zona àrida. Mm. I pel que fa als evacuats, 1.400 són de diferents pedanies, com la de Vedar, també de Los Gallardos. I una curiositat sobre els Gallardos, que ara em feia passar el company, el Manel Laborda, des de redacció, és un poble que recentment es va independitzar de Vedar fa poc més de 100 anys i això ja està situat entre el mar i aquesta serra litoral, una zona amb molt de turisme, també molt de resident. I ara, doncs, diguem.
No, anem a acomiadar-te, però si tens alguna cosa més, endavant.
No, dèiem que les feines ara, doncs, això, localitzar els desapareguts, a pentinar la zona ja cremada per a veure si poguessin localitzar algun cos allà. S'ha habilitat la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina a la Garrotxa per recollir mostres d'ADN i per aquesta tarda es preveu que aquí al punt de comandament vingui el ministre d'Interior per fer, doncs, aquesta última actualització d'aquest foc.
Doncs és d'Almeria l'Alba Barbosa, que continuarà treballant per veure què és el que passa amb aquests, sobretot, 23 desapareguts que podrien afegir-s'hi o no a la llista de morts. Gràcies, Alba. Bona tarda.
Fins ara. Bona tarda.
Les desgràcies sempre són imprevisibles, entre cometes, però a mi això de l'és alert, és a dir, aquí que a Catalunya vam tenir el debat, si us en recordeu, sobretot durant els aiguats, si s'estava abusant d'enviar és alerts, hem vist ara en aquests últims focs com des de bombers es demana enviar és alerts molt concrets a poblacions molt concretes, compte pel fum, tanqueu-vos a casa i no sortiu, molt territorialitzats, pràcticament municipal no, però pràcticament comarcal. Sorprèn que en aquest incendi no s'utilitzés les alert i, com sentíem, l'alcalde anés porta a porta, picant a la porta.
I sorprèn particularment que ens ha explicat l'enviada especial que no es van enviar perquè hi havia massa coses a comunicar i podia ser confós. És a dir, ja posats millor a comunicar molt que no comunicar res. Aquests dies, amb els incendis que hem viscut a Catalunya, els bombers han explicat, per activa i per passiva, que les víctimes mortals acostumen a ser en els desplaçaments i en les fugides de les cases, i que, encara que pugui semblar contraintuïtiu, quedar-se a casa a vegades és molt més segur que intentar fugir, com exactament el que ha explicat des d'allà, que la gent que es va quedar a casa va sobreviure i els que van marxar es van morir, i potser enviar un ES alert dient, simplement, no marxeu per rutes no comprovades, quedeu-vos a casa, hauria pogut salvar vides. A mi també sorprèn molt que no s'enviés, i l'argument que han donat a mi em sembla bastant inacceptable.
Sí, totalment d'acord. I xoca també escoltar el president andalús, Moreno Bonilla, dient que no havia vist mai un foc que avancés tan ràpidament. D'acord, però ara ja sabem des de fa temps, o sigui, tothom vam veure el de Los Angeles, no sé si és l'estiu passat o l'anterior, tothom fa temps, ja molt temps, que parla de que els focs ara són diferents, com a conseqüència d'aquesta nova realitat que tenim, i per tant, tant amb el tema de l'Ice Alert com amb el tema d'aquesta sorpresa de veure com són aquests nous focs, diria que hi ha algun tipus, diguem, de que no estaven aquesta administració en el marc preparat. És molt difícil, però clarament no estaven en el marc preparat per afrontar aquestes noves realitats.
La sensació que ha donat, efectivament, era com d'improvisar, no? Perquè l'argument de les alerts, a part de que havien de comunicar moltes coses, que han dit que en alguns casos era millor confinar, en altres casos era millor evacuar, que han tingut algun problema en alguna torre de senyal de telefonia, que llavors havien de sortir 3 missatges a la vegada. I jo crec que la gent fa temps, i sobretot més encara després de la Dana, que està conscienciada que en el mòbil li pot arribar en qualsevol moment un missatge donant indicacions sobre protecció civil, un missatge d'emergències, i que és capaç de llegir-lo, diguéssim, amb consciència de que la seva vida pot estar en perill. També és veritat que sorprenia, com deia el Pere, que deia que el president en funcions de la Junta, perquè no ha pres possessió avui, ha suspès l'acte de la presa de possessió, que deia que havia anat molt ràpid, crec que ha parlat de 15 quilòmetres en 2 hores, que havia avançat, però sí que és veritat que el terreny, que nosaltres estem veient per la tele, i si hem passat per allà coneixem una mica el terreny, no són les masses boscoses que tenim nosaltres. O sigui, el problema que tenen allà en la velocitat del foc no és la velocitat del foc de propagació que pot haver-hi a Catalunya o que parlàvem l'altre dia de les Gavarres. O sigui, allà va ràpid perquè perquè tot crema ràpid, perquè el que hi ha al terra és espart, no són arbres que hi hagi combustible per cremar amunt. De manera que per això va molt més ràpid, a part de l'efecte del vent, no? I l'estratègia d'apagar aquest foc és molt diferent a les estratègies que se segueixen a Catalunya amb focs que són de masses forestals molt frondoses. I la sensació en sentir, efectivament, les autoritats andaluses ha sigut com una mica d'improvisació, no? Afortunadament a Catalunya estem acostumats a que els bombers comuniquen molt bé a Catalunya i s'expliquen molt bé i ens estan educant a tots cada any en com hem de reaccionar davant d'un foc i com ells treballen davant d'un foc, i avui la sensació d'Andalusia no ha sigut aquesta.
Mira, doncs sobre això podem saludar Oriol Corbella. Ell és inspector dels bombers de la Generalitat. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una desgràcia com aquesta d'Almeria ens torna a reiterar en això que vosaltres no us canseu de dir, que és: feu cas de les recomanacions, estigueu pendents dels nostres missatges, perquè el millor que podem fer en cas d'estar rodejats de foc és fer cas al que vosaltres ens aviseu a través dels canals oficials de comunicació.
Sí, és així. Nosaltres anem insistint molt en que la gent obeeixi les ordres de les autoritats i que realment autoevacuar-se és una mala idea, en el sentit de que en el cas de que hi hagi un incendi, nosaltres tenim tot el dispositiu preparat. Estic ara mateix, per exemple, a Sala Central, qualsevol inici de foc, nosaltres iniciem una avaluació de quines són les conseqüències a curt i mitjà termini d'aquest foc, com podrà impactar, i llavors prenem les decisions doncs en base a totes les dades que tenim, a tota l'experiència que tenim, i en base a aquest criteri tècnic doncs prenem unes decisions concretes dels confinaments específics que hem de realitzar, i en el cas de que hi hagi d'haver evacuacions, doncs evidentment a inici del foc nosaltres enviem ràpidament cap allà bombers i comandaments, i en el cas de que s'hagin de fer evacuacions doncs ens donen les directrius específiques a través en els veïns directament o a través de policies també en el lloc, per fer aquestes evacuacions concretes en base a aquesta avaluació, per intentar evitar justament el nostre primer objectiu, que és salvar les vides humanes.
Perquè la gent ens entengui, el primer hauria de ser quedar-se a casa. Això seria el més segur en cas que hi hagi un incendi a la nostra zona.
En el cas de dubte i de que no rebem cap instrucció, el confinament sempre s'ha demostrat que és el més segur. Tota la gran majoria d'accidents que hi ha i d'atrapaments són intentant fugir dels llocs, perquè hem de tenir en compte també que som molt vulnerables quan estem a fora, dintre d'un edifici que és de construcció, diguéssim, allà. Doncs si estem confinats, i sobretot si està feta la franja de protecció i està feta tot el tema de prevenció, doncs és una zona que generalment és segura, i en el cas que no sigui segura, el que deia és que nosaltres, en base a aquesta avaluació que fem també al lloc, que si hi ha franja perimetral, si existeix pla d'autoprotecció, si la tipologia constructiva són cases de fusta, llavors nosaltres ja anem a concretar directament d'aquesta casa sí que evacuem. A la casa del costat enviem camions i defensem de la gent que hem confinat a la casa del costat. És a dir, són indicacions específiques que nosaltres doncs donem al lloc a les persones per justament assegurar aquest objectiu de protecció de les persones. I el que tenim comprovat és això, és aquestes evacuacions ja no és només també per l'atrapament de foc, que és el que estem veient en aquest exemple així, sinó que en aquestes evacuacions de les urbanitzacions i les zones d'impacte, doncs també genera, en el moment que hi ha evacuacions massives i no endreçades, el que succeeix és doncs també accidentalitat derivada, també atropellaments, gent que es perd, el fum és molt dens, i llavors es genera una situació en què l'accidentalitat també és un factor a afegir, en què és algo a evitar, també col·lapse de les carreteres, etc. Nosaltres avaluem també en el moment en què prenem aquesta decisió, doncs quines són aquestes vies d'evacuació i si hi ha un pla d'autoprotecció, si la via de sortida és en direcció de l'incendi, en direcció de les carreres que estan propagant cap allà, també la tipologia urbanitzativa, si és una urbanització més compacta, més disseminada, el temps estimat d'impacte que tenim en allà, i realment la decisió que prenem és sempre, i amb això podem tindre tota la confiança, és sempre per intentar doncs donar la major seguretat per a les persones que hi són.
Per tant, queda clar que no hem de sortir corrents, no hem de moure'ns caminant, millor no agafar el cotxe, òbviament, quedar-nos a casa. I alguna manera, si estem a casa, d'ajudar-vos? Convé que amb la nostra mànega intentem defensar la casa, o millor quedar-nos tancat, no fer l'aventurer i esperar que arribeu vosaltres?
Sí, és important no fer-ho, no agafar la nostra mànega i no pensar que un front de foc el podrem aturar amb una mànega de jardí, perquè no serà així. I això ens ho trobem sovint també, que doncs, hi ha persones que es pensen que poden defensar la casa amb la pressió d'aigua que disposen, i això no, és irreal. Els fronts de foc que arriben doncs, són molt intensos, i llavors el que és important és simplement a la prevenció prèvia, això que no oblidem també, si es disposa de franja de protecció, si s'enteja de fulles i branques, les teulades i els porxos, si evitem les tanques de bruc, xiprers, les piles de llenya just al costat de tocant a casa o al botar a fora, o sigui, la prevenció prèvia, si l'hem feta, això ens dona un grau de seguretat ja molt gran. I llavors, en el cas de l'incendi, doncs, quedar-se confinat a casa, sobretot tancar el que són les portes i les finestres, i que veiem que no corre l'aire, perquè l'aire és el que transmet al final el foc també per dintre. I sí, només en el cas de que les persones que tinguin el temps suficient, que vegin que el foc encara està lluny, doncs si poden doncs recollir els tendals, allunyar elements combustibles com taules, cadires, o que siguin que no toquin a la façana. Mm. I a partir d'aquí esperar les ordres de les autoritats. Si aquella casa corre perill, nosaltres estarem allà per defensar-la. Destinem tots els esforços en allà, justament perquè sabem que hem emès un ordre de confinament i sabem que hem d'estar defensant allò. I en el cas de que veiem que és una situació que en aquella casa no es pot estar confinant, nosaltres anem expressament allà, fem l'evacuació i donem l'ordre aquesta d'evacuació concreta, específica, per exemple, com comentava abans, doncs per evacuar una casa al costat, i llavors amb els camions de bombers que tenim allà defensar la casa on estem confinant la gent.
Perquè us trobeu l'efecte contrari, és a dir, igual us trobeu algú que quan arribeu a casa seva i li dieu has de marxar, algú us diu que no vol marxar?
Aquestes situacions són situacions de nerviosisme, en què les persones també intenten doncs, fer el màxim que poden, no? Per dir, perquè realment no han afrontat mai aquesta situació. És una situació també que la gent que viu en el bosc doncs, anticipa que és una cosa que podria succeir, i llavors pues, amb aquest nerviosisme o aquesta por doncs, la gent doncs, pot tenir diferents reaccions. Però el que és important és que prengui consciència de que al final nosaltres sí que estem treballant cada dia amb això, i que confiïn amb el que els estem dient, que és la millor de les opcions, que ens aporta la major probabilitat per la seva seguretat.
Doncs és l'Oriol Corbella, inspector de bombers de la Generalitat. Deixa'm preguntar-te si entens que en el cas d'Almeria no s'hagi enviat un SALERT i que haguem sentit un alcalde dient que anava casa per casa tocant a la porta per avisar la gent que marxés o que es quedés a casa. Entens que no s'enviï un SALERT? Perquè és una eina que a vosaltres us funciona molt bé, perquè, clar, aconseguiu avisar a molta gent a la vegada i, a més, molt territorialitzada.
Sí, és prematur ara encara fer avaluacions del que s'ha succeït en allà. Ja parlarem amb els companys d'allà, sens dubte, i analitzarem la situació, perquè en totes aquestes circumstàncies el que és important és treure les lliçons apreses, veure què s'ha fet, què es pot millorar, però en aquest cas no puc fer una avaluació perquè encara ens manca informació, i cal veure doncs, quina situació era la prèvia, quina situació s'ha donat, quines accions s'han donat, i en base a això doncs, per poder intentar doncs, obtenir lliçons apreses i millorar doncs, entre tots la segona vegada.
Oriol Corbella, inspector dels Bombers de la Generalitat, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, ens fem un far aquests dies, però després quan passen coses com les d'Almeria veus que encara cal que ho continuem insistint, eh? Feu cas de les instruccions de les autoritats. És a dir, si us diuen que us quedeu a casa, quedeu-vos a casa. Si us diuen que ara és el moment de marxar, marxeu. Però no ho feu pel vostre compte, no us feu els valents dient no, jo conec el camí, perquè en aquestes situacions és probable doncs, que us passi alguna de les coses que ens explicava l'Oriol Corbella.
Ara llegia també en un digital sobre el foc que aquest alcalde que comentaves va dir en aquest grup de persones que no es moguessin de casa i no li van fer cas. I també arriba un punt que encara que sigui precari un alcalde anant per les portes, encara que no s'enviï un SMS alert, al final també hi ha la decisió de la gent de quedar-se o no quedar-se i fer el que vulguin, i això és un imponderable, no? I si aquesta gent va decidir sortir, 9 persones i 7 van perdre la vida, és una tragèdia, però no van seguir les instruccions mínimes. També he llegit que eren potser gent gran, jubilats, es haurien posat nerviosos, jo m'ho entenc també, però s'han de seguir les instruccions encara que a vegades no les entenguis.
Tot i així és molt difícil no entendre-les si parla un professional com el que hem escoltat,
sí,
no? que és el que deia la Isabel, no? Que jo crec que aquesta és la part que tenim més ben travada. No, no són autoritats, que això és una paraula que a més tenen molt poca credibilitat cada vegada més en el món en què vivim, sinó els professionals que els escoltes un moment i ja veus que saben realment de què parlen.
Són els que tenen l'autoritat.
Efectivament. Tenen l'autoritat, tot i que no són l'autoritat tal com entenem, sinó que són uns professionals excepcionals, i crec que està molt bé aquest tipus de servei públic que estem fent, que esteu fent, vaja, Òscar, i de donar-los veu i fer tot aquest recordatori, que no és només per quan s'ha provocat el foc, sinó que comença bastant abans per tenir la situació lo millor possible per si arriba el foc.
És que en el moment, o sigui, ha dit molt, deia molt clar, no?, els bombers, i els sentim aquests dies i cada any estem sentint el mateix, no?, quines són les seves prioritats a l'hora d'actuar i qui no. I aquests dies, per exemple, ens va sorprendre molt el cap de bombers que quan va dir que no podien defensar unes cases, sí, al Farell, no? I dius, però això un polític no t'ho pot dir. I en canvi surt el cap de bombers i et diu... S'ha de sortir d'allà perquè aquestes cases no podem garantir, no podem defensar aquestes cases per la manera on estan, perquè no tenen espais de seguretat al voltant, i el primer és, el primer objectiu és salvar les vides, no? Això t'ho poden dir els bombers, però l'alcalde no difícilment anirà allà i et dirà no, surt de casa teva perquè igual crema, no? I la gent respon com respon davant de les autoritats públiques, que no són exactament els professionals.
Bé, doncs insisteixo que estarem pendents de quin és el balanç final, perquè de moment tenim aquestes 12 persones mortes, però hi ha 23 desaparegudes, per tant haurem de veure si aquesta xifra de morts continua creixent o no aquí a Almeria. 13 minuts i seran les 4, fem una pausa i de seguida parlem de dues enquestes que hem tingut en dos dies de diferència. Ahir vam tenir CEO sobre política catalana i avui baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, i totes dues diuen algunes coses força semblants.
Catalunya migdia.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta.
Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
Són el nou Micra.
I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponès.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Catalunya migdia.
Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial amb Móra la Nova? les denúncies d'assetjament als grans restaurants. N'hi ha també a casa nostra?
Al Tot es pot parlar posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
Tot es pot parlar.
Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
L'estiu ets tu.
Catalunya Ràdio.
La llum dins dels meus ulls.
Som 3K.
L'estiu ets tu.
L'estiu ets tu.
Quan em mires i somrius.
I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Queden una mica menys de 10 minuts per arribar a les 4. Avui la novetat és aquest baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona. El socialista Jaume Collboni guanyaria les eleccions municipals a Barcelona si es fessin avui, segons aquest baròmetre. Ara bé, Esquerra Republicana li trepitja els talons i a hores d'ara Elisenda Alemany estaria només 2 punts de l'alcalde Collboni. El baròmetre li atribueix uns resultats similars als que va treure Ernest Maragall l'any 2019. Els comuns, ara amb Gerardo Pisarello al capdavant, perdrien més de la meitat dels vots de fa 4 anys. Aliança Catalana, seguint la tendència a l'alça que també es detecta arreu de Catalunya, seria la quarta força a l'Ajuntament de Barcelona per davant del Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya. I és que Junts per Catalunya seria qui més vots perdria. Els de Jordi Martí passarien, segons el baròmetre, de ser primera força fa 4 anys, quan Xavier Trias va guanyar les eleccions, a 6ª força si es fessin avui unes eleccions que, insistim, estan previstes per d'aquí un any. És veritat que el baròmetre també diu que la meitat dels barcelonins encara no ha decidit què és el que votaran l'any que ve. No sé com ho veieu, o si es poden treure moltes conclusions o no.
Jo les enquestes me les crec entre cometes, però és veritat que marquen una tendència. I és cert que moltes s'equivoquen, al registre històric sempre hi ha errors, del CEO, del CIS i de qui sigui, però és cert que la tendència sempre acaba apuntant a una certa realitat, no? Per comentar una cosa concreta, d'ahir del CEO, per exemple... Més enllà de qui queda segon...
Però va dir que el PSC tornaria a guanyar, però perdent entre 4 i 6 escons, que Esquerra Republicana pujaria aquests 4 o 6 escons i seria segona força, Aliança Catalana obtindria un ascens meteòric i disputaria Esquerra la segona plaça, i Junts per Catalunya perdria suport.
Però aquest dematí està fent números, i en segons les franges altes o forquilla baixa, podria anar amb una situació d'ingovernabilitat. És a dir, podria ser que un tripartit d'esquerres no sumés.
Sí, sí, sí. De fet, només sumen les parts altes de la forquilla i ben just.
I ben just. Podries tenir una majoria absoluta al Parlament de partits independentistes absolutament inoperativa pel cordó sanitari amb Aliança Catalana. Per tant, pots tenir 70 diputats independentistes i que siguin incapaços de construir una majoria de govern. No hi ha moltes majories alternatives. L'única... factible és el que cada cop se'n parla més, d'una majoria d'un govern amb el suport del PSC, d'Esquerra i de Junts, sobretot si hi ha un govern espanyol de PP i Vox, i per tant fer un govern de concentració, diguem, catalanista d'alguna manera, però tampoc ho veig gaire. I per tant, si el CEO d'ahir es confirmés d'alguna manera, amb escó amunt, escó avall, podríem tenir un Parlament en el qual sigués molt, molt difícil de construir una majoria, i allò que hem vist a Espanya moltes vegades, que és la repetició electoral, que aquí crec que no ho hem vist mai, ens hi podríem trobar.
Sí, jo crec que en aquestes prevencions que dius, Jaume, de les enquestes, precisament per això, lo de mirar un escó amunt, un escó avall, és justament el que no hauríem de fer, no? Perquè... Mm-hmm. Perquè
i sobretot en el CEO, perquè a les catalanes queden 2 anys.
Sí,
d'allò, o sigui, les autonòmiques... I les municipals encara, que mira, queda un any.
Clar,
però les autonòmiques, vés a saber.
I no sabem si hi haurà eleccions generals abans, hi ha una pila de coses, i amb les del baròmetre de Barcelona encara hi ha un element més afegit, que és les dades en brut, que això... O sigui, normalment la cuina de les enquestes té mala premsa, perquè sembla que és quan es manipula. Mm. Però, home, una enquesta sense cuina, doncs és menys enquesta, perquè els professionals que fan bona cuina, no s'ha de treure aquesta idea de que la cuina és manipulació, doncs a partir d'aquí sí que fas estimacions, que comences a tenir una idea de traducció en escons, no? Però amb aquesta matèria prima que tenim en aquests moments, jo crec que no hem de pensar és com un escovall, sinó simplement, com bé deies, tendències, i les tendències que s'estan repetint a totes les enquestes crec que estan bastant marcades. Que la més destacada de totes és l'enfonsament de Junts, i que en diverses enquestes ja Aliança Catalana no només competeix per igualar-lo, sinó que el supera pràcticament amb la gran majoria d'enquestes. Això sí que és una tendència que després pot passar o no passar, però que crec que les enquestes de totes les ideologies, o de tots els, en funció de qui les encarrega, d'alguna manera es va repetint. I que els socialistes van per davant, però, com molt bé deies abans amb la del CEO, amb un cert retrocés, això és diferent pel que sembla l'Ajuntament de Barcelona, i aquesta figura, aquest marc general, que jo crec que és bastant raonable amb les dades que tenim a dia d'avui, pot ser absolutament trasbalsat, pot quedar absolutament trasbalsat en funció de les moltes coses que segur que passaran d'aquí que hi hagi eleccions. Per tant, crec que no hauríem de passar d'aquest mapeig d'avui estem així, i sembla bastant clar que estem així perquè ho venen dient diferents enquestes, però no podem treure cap conclusió ni tan sols a les municipals.
A totes les enquestes els hi podem trobar peròs, no? Diguéssim, fins i tot en aquesta de les municipals que està més a prop, penses, doncs, resulta que quan es fa Junts no tenia ni candidat, i fins i tot apareix algun error a l'enquesta en el nom de la persona de Junts sobre la qual pregunten. Però sí que és veritat que el que estem veient és una mica el dibuix aquest que feia el Jaume, no? De que estem davant de possibles escenaris ingovernables, d'ingovernabilitat, si no hi ha generositat per part de diferents partits per plantar-se davant d'aquesta embranzida que agafen els partits d'ultradreta, ja sigui Vox o ja sigui Aliança Catalana. I el que veiem a les dues enquestes, a part de l'enfonsament electoral de Junts, també és que governar també està castigat, perquè veiem com Salvador Illa, que normalitza suposadament la situació política a Catalunya, doncs en aquesta enquesta perd empenta i en perd bastant, tenint en compte que està governant en minoria i que acaba d'aprovar uns pressupostos que en teoria li han de donar marge, no? Jo crec que el que ens trobem davant d'aquests escenaris, a part de la incertesa de no saber quan hi haurà les eleccions generals, del que pot passar per la via dels tribunals, és que hi ha una desafecció molt gran. A l'enquesta del baròmetre municipal, quan pregunten sobre qui vol que sigui l'alcalde, el 70% de gent no sap què dir. I això vol dir que fins i tot en les institucions en les quals la gent hi confia més, que són els ajuntaments, no hi ha cap mena de vinculació cap a l'alcalde de la població, en aquest cas de Barcelona. I això crec que és una reflexió important que haurien de fer, sobretot l'alcalde de Barcelona en aquest cas, però que haurien de fer els partits polítics.
A més, també diu que per la majoria dels encastats la ciutat ha empitjorat l'últim any, és a dir, que Collboni repetiria, guanyaria les eleccions, però la gent té la percepció que en l'últim any la ciutat ha empitjorat. L'habitatge continua sent el principal problema, però de seguida molt a prop la inseguretat ciutadana. Que també
I
el turisme també, sí.
També s'ha acabat un món que nosaltres hem conegut en el qual hi havia partits que feien en solitari majories absolutes.
Sí, això ja és història.
És a dir, Jordi Pujol va fer 72 sol una vegada, i a l'època d'Artur Mas i Pasqual Maragall estaven els dos a 50-60. I aquest món s'ha acabat. Que un partit guanya les eleccions a Catalunya amb 37-38, no recordo què deia el CEO del PSC, és una cosa que fa 15 anys o 20 jo m'hauria semblat impensable, no? És una atomització del mapa electoral molt gran. Un avantatge que té aquesta enquesta, com deia el Pere, a dos anys de les eleccions catalanes, és que els que surten perdent poden començar a treballar. És a dir, si jo fos del PSC o fos Junts, em posaria a treballar.
Si es donen per al·ludits, perquè bueno, sempre hi ha aquella excusa de no ens creiem les enquestes.
Sí, però el CEO, no? Jo crec que el CEO li té un punt més de credibilitat.
Sí, té un punt
de
més de credibilitat,
no?
Però en tot cas la tendència és la que és, i per tant, que el PSC governant en solitari a Barcelona, Espanya i a Catalunya vagi cap avall,
S'haurien de posar. Però és també una tendència internacional. Quasi tots els governs, quan van a les eleccions, estan baixant a tot el món, diguem, bueno, no? I hi ha una atomització brutal a tot el món. Mira com estan els partits socialistes a Alemanya, per exemple, que tenen el 12 o 13% d'intenció de vot, que és una cosa increïble, no? O sigui, sí, aquestes tendències internacionals aquí també afecten, i, òbviament, si no es posen les piles, pues, no els anirà gaire bé. Perquè, com deia l'Òscar, aquesta dada, anar a unes eleccions en què la majoria de la gent diu que han pitjorat, ostres, és fotut per un alcalde.
És que potser és veritat.
Com a mínim és la percepció que té la ciutadania.
I és la percepció meva, també.
Per tant, entraries dins de la majoria d'aquesta enquesta.
Mira, per una vegada estic a la majoria.
Isabel García Pagant, Jaume Clotet, Pere Rossinyol, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Ens deixeu molta calor ara en sortir de Catalunya Ràdio. Nosaltres ho deixem aquí. D'aquí 45 segons arriben les notícies de les 4 i després, ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell. I, si no, els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.